Hola, bona tarda.
Zurich Connect t'ofereix els esports. Assegura ja el teu cotxe des de només mig euro al dia.
L'esport al punt. Edició vespre. Amb Òscar Fernández.
Demà dissabte, a les 10 de la nit, al Camp Nou, Barça-Atlètic de Madrid. Un enfrontament entre dos equips històrics, dos dels grans del futbol espanyol, que a més ara estan en un bon moment de forma i de resultats. Estan tots dos a la zona capdavantera de la classificació de primera, però tots aquests al·licients no han estat suficients. Poques vegades un partit ha estat tan monopolitzat per dos jugadors, Leo Messi i el Kun Agüero. Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Tothom parla d'aquests dos jugadors, dos dels millors del món, que a més estan en un gran moment de forma. No sé si tothom es posa d'acord entre quin dels dos és millor.
No, no hi ha unanimitat. I està passant més o menys el que va passar ara fa un any. L'any passat el Barça Atlètic de Madrid també va coincidir a principis d'octubre, just abans d'una de les aturades pels partits de les seleccions, i tothom va aprofitar per fer aquesta comparativa entre Leo Messi i el Kun Agüero. Al Camp Nou, Messi va ser superior, però a la segona volta el Calderón, Agüero, va fer un recital i va destrossar el Futbol Club Barcelona. Argentins tots dos, gairebé de la mateixa generació, Messi és només un any més gran que Agüero, i segurament els dos jugadors més determinants del campionat de Lliga. Qui és millor, Messi o el Kun? És un debat que és a tot arreu i també instal·lat entre els argentins de la Lliga. Garay, del Racing, company de tots dos a la selecció olímpica que va guanyar l'hora a Pequín, es decanta pel blaugrana.
Yo personalmente me quedo con Leo. La primera vez que lo vi me sorprendió y bueno, hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo. Son dos jugadores que en este momento están en plena forma y bueno, de Leo su uno contra uno, su velocidad, y del Kun su astucia, su viveza y su desempeño dentro del área, ¿no?
Un altre company de Messi i Agüero a Pequín, als Jocs, el jugador de l'Espanyol Nico Pareja. Pareja no sap quin dels dos és millor, però si té clar una cosa, no voldria trobar-se'ls mai al davant.
En las prácticas no los quería ni ver, así que imagínate en un partido. Creo que por ahí se diferencian en que Leo juega más con la pelota en el pie. Y Kun es un jugador más explosivo, más profundo, que te pica las espaldas, la viene a buscar, va, viene, corre, empuja, choca, tiene una freno y arranque impresionante.
Òscar Trejo, un altre argentí del Mallorca, company de generació de Messi i del Kun, es queda amb els gols del Matalassi.
Bueno, a mí me gusta muchísimo jugar el Kun porque creo que juega en las posiciones casi igual y bueno, la verdad que me gusta la manera de aguantar la pelota, de girar, de buscar siempre el arco y bueno, de hacer lindos goles que casi siempre los hace. Me gusta más el juego de él que el de Leo, pero igual el Messi, sabemos lo que es Messi.
Saps quants argentins juguen a la Lliga?
Home, ara mateix no, si no és que et miro el paper, que és el que estic fent ara, però en tot cas molts.
36. Demà al Camp Nou almenys haurem dos. Guardiola ja ha dit que Messi serà titular. Segurament també veurem el Kun, Messi i el Kun, els dos millors jugadors argentins almenys de la Lliga i segurament els dos millors jugadors del campionat.
Els veurem a tots dos, un davant de l'altre, i podreu triar quin dels dos creieu que és millor. Segurament si sou del Barça pensareu en Messi, en canvi si no ho sou potser ho teniu els gustos una mica més repartits. Per cert, si voleu veure aquest partit des de la graderia del Camp Nou, ja sabeu que avui tenim dues entrades que sortejarem a l'últim minut del programa. Encara podeu entrar al sorteig. Un SMS al 7033 amb la paraula clau bar, B-A-R, al 7033, i en l'últim minut del programa sortejarem una entrada doble per anar al Camp Nou a veure aquest partit entre Leo Messi i el Kun Agüero. I és que d'aquesta comparativa entre els dos jugadors no s'han escapat ni Pep Guardiola. A la roda de premsa li han demanat quin dels dos li agrada més i suposo, Xavi, que ha optat per la resposta més políticament correcta.
Sí, pel que més li interessa, perquè a Agüero li agrada molt, li recorda Romario, però el millor diu que és Leo Messi.
Yo para mí es el mejor, sí, sí. Diciendo que el señor Agüero también es muy, muy bueno. No significa no tenerlo en cuenta. Simplemente entiendo que nosotros tenemos el mejor.
El señor Agüero, ¿eh?
El señor Agüero, que es Sergio Agüero, que té 19 anys. Guardiola té un preferit entre tots dos, és Leo Messi, l'hem sentit, però és fidel a una filosofia i posa el col·lectiu sempre per sobre de les individualitats.
Ja us dic jo qui guanyarà la partida entre el Leo i el Kun, si tant interessa mediàticament. Jo ja sé qui la guanyarà. El que guanyi el partit, El que guanyi un partit haurà, serà el jugador triomfador. I intento convèncer-lo de que això, de que ell sol no pot fer-ho, de que si demà guanyarem l'Atlètic de Madrid no guanyarà ell, i no vull que el guanyi ell, i que entengui, vull que entengui els seus companys també, de que l'equip és el que ho hem de fer. Si no, no ho aconseguirà.
Òbviament, doncs, Pep Guardiola, parlant d'aquest debat entre Messi i Agüero, ara sabrem si Javier Aguirre també n'ha parlat a Madrid, però suposo que Pep Guardiola també ha parlat del partit de l'Atlètic de Madrid.
Una mica, però no gaire, fins i tot no ha donat ni la convocatòria. És habitual que les convocatòries es facilitin el dia abans del partit. Guardiola s'espera demà, a l'últim entrenament, serà porta tancada al migdia, només unes hores abans de jugar-se el partit, i no és perquè hi hagi algun jugador tocat, dubta simplement... ho ha cregut oportú. Una altra de les novetats de la metodologia Guardiola és aquesta, la convocatòria el mateix dia del partit. De l'11 de demà només ha dit que creu que Messi jugarà, res més.
Això de donar la convocatòria el mateix dia de partit és la segona vegada que ho fa, ja ho va fer la setmana passada, el dia del...
No, la convocatòria ja va donar el dia anterior, sí que va fer...
És aquesta concentració estranya, eh? Demà sí. Van entrenar-se al Camp Nou...
Se'n van cap a casa...
Després de dinar, se'n van cap a casa i després tornen al Camp Nou a les 8, és veritat. Tot això pel que fa referència al Barça. L'Atlètic de Madrid, per la seva banda, viatja ara en AVE cap a Barcelona. Arriben amb baixes per culpa de les lesions, però confiats a fer un bon resultat contra el Barça. Toni Rigal, Madrid, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
Ha fet referència a Javier Aguirre, a aquest debat, a aquest enfrontament entre Messi i el Kun?
Sí, Aguirre ha dit que no prescindiria ni de Messi ni d'Agüero, però si s'ha de decidir per un dels dos, ho faria pel seu jugador.
No creo que nadie me diga Messi o Agüero. En su sano juicio. Tendrían que jugar los dos. Pero yo tengo Agüero. Entonces, de entrada, Agüero juega y luego vemos a los otros. Si es Messi a la banca, Agüero juega. Pero bueno, yo pienso que estando... Los buenos jugadores tienen que jugar. Y en la selección ya lo verás. Aunque cuando era la selección, a veces Agüero va al banquillo, ¿verdad? No lo ponía... ¿Alguna vez ha ido al banquillo?
Sí, sí.
¿Verdad?
Ahora no creo.
No, yo tampoco.
Aguirre ha ressaltat el caràcter de Guardiola, que ha estat capaç de rejuvenir l'equip i que s'ha consolidat sobreposant-se als dubtes que hi havia a l'entorn.
Pep es producto completamente culé, mamó la esencia del fútbol del club catalán. El Barça con él juega bien al fútbol, como no puede ser de otra manera. Ese 4-3-3 de la escuela holandesa. Y Pep concibe muy bien el juego, entonces tiene los juegos ideales, rejuvenecieron al equipo, es un equipo dinámico, joven, empezando por el técnico, y no va a ser fácil.
El tècnic mexicà podrà disposar d'Agüero, però l'Atlètic de Madrid tindrà 6 baixes. Manish, Simao, Forlán, Seitaridis i Pablo per lesió, i Ignacio Camacho perquè l'han convocat amb la selecció espanyola sub-19.
Molt bé, doncs, insistim que ara mateix l'Atlètic de Madrid està tornant a anar bé. Per cert, Xavi, que demà hi haurà tota una mena d'actes per remarcar que el Barça no vol violència al futbol.
Sí, actes contra la violència, repartiran adhesius entre els aficionats a l'entrada de l'estadi i es desplegarà una pancarta al mig del camp amb el lema "No a la violència, tolerància zero", rodejant un llaç blaugrana. També es llegirà un manifest per megafonia abans que comenci el partit, abans que surtin els jugadors. Per cert, l'encarregat de llegir el manifest no serà Manel Vic. Per quarta vegada en 50 anys, Vic serà baixa. Demà no pot assistir a l'estadi.
Alguna raó molt important deu tenir.
Casa el seu fill.
Home, és una raó important com per saltar-se un partit.
Quatre vegades en 50 anys per una activitat que no està remunerada econòmicament. Manel Vic ho fa per gust. Demà el seu substitut serà l'Aleix Santacana, que és un periodista del club.
Doncs vaja, segur que tots els que vagin al Camp Nou trobaran a faltar aquella veu tan característica, trobaran molt estrany demà com es anuncien les alineacions. Per molt bé que ho facin Santacana, pobre, rebrà crítiques, perquè com en Vic no n'hi ha cap. Demà a les 8, el partit entre Leo Messi i el Kun Agüero. Demà a les 8, aquest partit entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Més coses, deixem el futbol, de seguida hi tornarem per parlar de l'Espanyol, però s'ha acabat la primera jornada del Rally Catalunya. Com s'esperava, Sebastián Loeb ha dominat, gairebé diria. Oriol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda.
Que plaer.
Un monòleg, podríem dir, perquè dels 6 trams que s'han disputat avui, els ha dominat tots 6 el líder de la Mundial, que se'n va dormir avui amb un avantatge de gairebé 16 segons sobre el seu company d'equip, Daniel Sordo, que ha quedat també segon en tots els trams. A la tercera posició i a la quarta, els pilots de Focus, François Duval és tercer a 41 segons de Loeb i a 44, Mikko Hirvonen. Curioses les declaracions de Dani Sordo, que avui ha vingut a dir que qui fa el que pot no està obligat a més. Escoltem-lo.
La verdad es que seguimos ahí, pero bueno, o sea, yo ya he dicho, yo hago lo que puedo, no hay más, ¿no? O sea, lo que no voy a hacer es salirme porque sería una tontería, ¿no? Así que intento, dentro de las posibilidades, 90% pues de riesgos y bueno, pues yo creo que se puede ir un poco más rápido, pero no mucho más, yo ya no puedo dar mucho más.
Demà, a partir de 3 quarts de 9 del matí, el tram més llarg d'aquesta edició, de 38 quilòmetres pel Priorat i la Ribera d'Ebre, i després la gran novetat de les Garrigues i la Llena, són aquests dos grans trams que, segons escoltàvem el director del Rally, l'Amand Barfullo, ens explicava que demà es podrien obrir les diferències importants al capdavant de la taula.
I n'estarem pendents a Catalunya Ràdio i a Catalunya Informació. Gràcies, Oriol, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
I a Austràlia, primers entrenaments del Gran Premi de Motociclisme.
No només corres pel que tens al davant, també per tot allò que tens al darrere.
Repsol en el Mundial de Motociclisme des de fa 40 anys per donar-te el millor. Repsol t'ofereix aquest espai.
Com que la sessió d'entrenaments ha estat mig plujosa, mig serena, els resultats són de poc valor de cara a la cursa. Anem a Austràlia, Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda. De les 6 sessions del dia, 3 s'han disputat amb sol i 3 amb pluja. La previsió diu que no plou més aquest cap de setmana. El MotoGP en condicions de sec ha dominat Stoner per davant de Rossi. 6è Pedrosa, 8è Lorenzo i 18è Toni Elias. El Manresa ho tindrà complicat per fer un resultat destacable dissabte a la classificació i diumenge a la cursa. I ell explica per què.
L'elecció dels pneumàtics, que ens ha portat Bridgestone aquí, penso que no és molt acertada. Sempre faig servir construccions de pneumàtic molt toves i ells, per raons de seguretat, han cregut que en aquest circuit pues que les toves eren perilloses i han portat les dures. Les dures mai ha funcionat, no tenim cap sensació per part dels pneumàtics i és realment difícil, però bueno, és el que hi ha.
A 250 la pole provisional és per Álvaro Bautista sota la pluja, amb Simoncelli líder, rodant força al seu darrere classificat quart. Setzè l'Aleix Espargaró. A 125 pole provisional per Di Mello, el millor català, l'Esteve Rabat, cinquè. Pol Espargaró, per una caiguda, té una petita fissura al dit índex de la mà dreta.
I ara, la clau del dia amb Repsol YPF.
Toni Elias torna a Honda un any després d'abandonar l'equip de Fausto Gresini per anar a Ducati. És difícil tornar a Honda un cop canvies de marca. Els japonesos són força orgullosos en aquest sentit, però hi ha excepcions. Com també ha fet una excepció Fausto Gresini, l'excampió italià, que al final de la temporada passada va tenir força topades de criteri amb Toni Elias.
De vegades, fins que les coses no es tenen, un no se'n dona compte del que té. I ho dic per les dues parts, no? Per exemple, no sé, aquest any, tercera o quarta carrera, venia el Fausto, diguem-me, hòstia, ojalà tingués, no? Al final va ser una mica complicat, no? Però un cop tot clar i tot arreglat, al cap de poc temps ja tornava a haver-hi bona relació. Això és un món que has de tenir les portes obertes a tot arreu, no se sap mai on has d'anar a parar.
No només corres pel que tens al davant, també per tot allò que tens al darrere.
Avui és Dani Pedrosa. Abans van ser Nieto, Sito, Doohan, Cribiller, Hayden i altres pilots de llegenda els que van lluitar per ser campions del món en Repsol. Perquè aquest és el nostre compromís. Donar-te sempre el millor, any rere any. Repsol en el Mundial de Motociclisme des de fa 40 anys.
Ja tens el Regió 7 per anar a buscar bolets?
El Regió 7?
Sí, perquè aquest any, amb Regió 7, trobaràs bolets. Quins són els millors bolets i on s'han de buscar, pas a pas en un nou col·leccionable. Col·lecció gratuïta, cada dia, del diumenge al divendres, a Regió 7.
Amb la col·laboració de Diputació de Barcelona, Ara Lleida, Productació i Mercat del Bolet Cal Rosal.
A Hipercor volem que siguis una mica més feliç cada dia. Per això hem fet un esforç perquè estalvis amb aquesta ofertassa.
Fins al 15 d'octubre, televisor LCD Samsung de 32 polzades, només 499 euros.
Estalvies 100 euros.
Avui per mercat, et fa feliç?
L'ofertassa d'Hipercor. I per millor.
L'esport al punt. Edició vespre. Amb Òscar Fernández.
Alguna cosa ha fallat a l'Espanyol. Si avui heu comprat algun diari, potser heu llegit alguna entrevista al davanter José Callejón valorant la seva tornada diumenge al Santiago Bernabéu, on es va formar com a jugador. La galleda d'aigua freda li ha arribat aquest matí, quan ha sabut que el seu contracte de fitxatge no li permet jugar al Bernabéu. David Clopés, bona tarda.
Bona tarda.
Una de dos. O Callejón no s'ha llegit el contracte, o l'Espanyol no l'ha avisat. El que és evident és que alguna cosa ha fallat.
Segurament, sí. En Callejón estava convençut que aquest diumenge jugaria al Santiago Bernabéu. Li feia una il·lusió especial, bàsicament perquè ell s'ha format al Club Blanc, on ha hagut de marxar aquest estiu perquè no tenia un forat al primer equip. El Madrid el va traspassar, però va fer constar una clàusula al contracte. Callejón no podrà jugar al Bernabéu les pròximes dues temporades. En canvi, a Montjuïc sí que es podrà enfrontar al seu exequip. El Madrid té una opció de recompra per recuperar Callejón, però no vol que marqui gols al Bernabéu com han fet altres exmadridistes com Baldo, Eto'o o Portillo.
El més curiós de tot plegat és que Callejón no ho sabia i quan avui s'han recordat del cas de la Red amb el Getafe, ha demanat al club que mirés el contracte per veure aquesta clàusula o no. Per cert, Nico Pareja podrà jugar o no al Bernabéu?
Doncs Pareja s'ha fet a l'entrenament d'aquest matí una distensió capsular al turmell dret, viatjarà a Madrid, però els metges no poden assegurar al 100% que pugui jugar, tot i que són optimistes. I també, d'altra banda, que d'explicar que Luis García avui ha fet una defensa del seu company d'equip de Raúl Tamudo, que no marca des del 5 de gener.
Lo que se tiene que dar cuenta la gente es que después cuando vuelva a hacer goles que no vayan a pasarle la mano porque entonces seguro que él no lo va a recibir, ¿no? Porque creo que hay ciertas informaciones que salen que no son ciertas, que muchas veces quieren enturbiar a ya no al vestuario, sino al propio jugador y creo que eso es duro y sobre todo una persona como Raúl que ha dado todo por este club.
Doncs veurem diumenge en tot plegat com acaba aquesta visita de l'Espanyol al Santiago Bernabéu. I a partir de demà comença una nova temporada de la Lliga ACB de bàsquet, tot i que hem tingut ja aperitius amb la Supercopa ACB i també amb la Lliga Catalana, però Nil Llobet, bona tarda.
Bona tarda.
Demà comença l'ACB, tot i que els catalans debuten diumenge.
Debuten diumenge. El Barça i la Penya reviuran la final de la Lliga Catalana. Es tornaran a veure les cares al Palau Blaugrana i els blaugranes tenen ganes de revenja. El Barça afronta el partit amb la baixa important de Joan Carles Navarro i l'escorta Roger Grimau diu que tot i perdre la Lliga Catalana i la Supercopa, l'equip s'ha refet després de l'última victòria en l'amistós contra la Fortitudo de Bolònia.
Jo crec que estem en un bon moment. És veritat que perdre dos títols, tot i que sigui una pretemporada, doncs, ens ha fet mal perquè els volien guanyar. Sobretot la Lliga Catalana, com va anar, el fet de jugar-la aquí a casa i perdre. Però jo crec que arriba en bon moment. El partit a Bolònia jo crec que ens ha anat molt bé, vam competir molt bé.
El DKB Joventut encara no podrà comptar amb Ricky Rubio i Ferran Lavinia és dubte per unes molèsties en una costella. Sí que podrà jugar el nou capità verdinegre, Pau Ribas. El tècnic del Joventut, Cito Alonso, diu que l'equip arriba al partit descansat, que jugar contra el Barça sempre és especial i treu importància a la baixa de Navarro.
Yo creo que ellos tienen también jugadores para suplir esta ausencia, ¿no? Están utilizando Xavi Lakovic muchas veces de dos, Basile está teniendo un protagonismo pues quizá menor que otras temporadas, pero yo creo que con la ausencia de Navarro estos jugadores pueden entrar en acción y los dos son muy peligrosos, ¿no? Y sobre todo Basile tiene un condicionante de agresividad y de buena disposición defensiva que en algunos momentos puede ser peor para nosotros que cuente con él.
El Rico Manresa té un partit difícil al Nou Congost contra el Cajasol de Manel Comas. L'equip del Bages afronta una nova temporada sense Rafa Martínez, el referent de les últimes temporades, i el base Javi Rodríguez, encara és baixa per lesió. El tècnic Jaume Ponsarnau confia en el suport de l'afició i espera dominar el ritme de joc davant un equip que aquesta temporada jugarà competició europea.
Nosaltres ens hem preparat per competir intentant imposar el nostre ritme, que això per nosaltres és molt important. I aquest ritme l'hem de mirar d'imposar a partir del rebot i la defensa i doncs, mirant de jugar les nostres posicions amb la major velocitat possible i així doncs, condicionar el ritme del partit, el congost, que és com ens sentim millor.
El Rec, el Barça i el DKB Joventut jugaran diumenge a 1:45 del migdia al Palau Blaugrana i el Rico Manresa rebrà el Cajasol diumenge a 7:00 de la tarda.
O del Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest inici de la Lliga ACB ve marcat per algunes polèmiques, fins i tot els clubs que formen aquesta ACB no estan d'acord.
Doncs sí, avui més de la meitat dels clubs que formen la ACB, 11 dels 17, s'han reunit amb dos temes preferents, el nou sistema de competició que vol imposar l'Eurolliga, un sistema tancat, i d'altra banda els possibles descensos a la Lliga LEP per aquesta temporada. Tots els clubs reunits han decidit que aquests temes són prioritaris de cara a l'assemblea del novembre que ve. Pel que fa als descensos, aquests clubs estan per recuperar el format de 18 equips, recordem que ara n'hi ha 17, amb la qual cosa només un baixaria a final d'aquesta temporada. Pel que fa a l'Eurolliga, recordem que aquests equips, la majoria, estan en contra de que es tanqui la competició, no així, per exemple, Tau, Madrid i Barça, que s'hi oposen.
Et vas assabentar del 0-5?
0-5? Què dius?
Com ho sents? 0-5!
Ara, el 0-5 ja no serà només un resultat, perquè amb Zurich Connect, des de mig euro al dia, tindràs el cotxe assegurat i amb tota l'experiència de Zurich. Contacta ja al 902 25 00 85 o per internet. Connecta amb els experts. Zurich Connect.
Són pràcticament les 8 del vespre, però encara tenim temps d'explicar que Vicenç Simón Viscarri, de Sant Vicenç dels Horts, és el guanyador de les dues entrades per anar demà a la nit al Camp Nou per veure el Barça Atlètic de Madrid. Ho deixem aquí, les 8. Gràcies, bona tarda.